Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3.333 denúncies per desaparicions van rebre els Mossos d'Esquadra durant l'any passat, força més que el 2020, quan se'n van recollir 2.886. És la xifra que avui, Dia de les Persones Desaparegudes sense causa aparent, ha facilitat la policia autonòmica. Bona tarda, sóc Carlos Losada i la policia ha insistit en que la desaparició d'una persona s'ha de denunciar de manera immediata, tallant de socarrel que cal donar un marge, diuen alguns, de 24 a 48 hores per veure si dona senyals de vida. Tot i que la majoria dels casos es resolen en les primeres hores o dies, molts casos s'acumulen al llarg dels anys. Un dels més dramàtics és el de la nena de Cornellà, Cristina Bergua, que amb 16 anys va sortir de casa tal dia com avui, fa 25 anys i encara no ha tornat. Aquest matí el Joel Lozano té dues històries més igual de colpidores que les de la Cristina Bergua.
Caroline del Valle tenia 14 anys quan va desaparèixer el 14 de març de 2015. Gairebé 7 anys després, la seva família continua sense tenir notícies d'ella. Tanmateix, la seva mare diu que l'esperança mai la perdrà i ens explica la dificultat de viure en la incertesa de no saber si la seva filla és viva o morta.
Porque no sabes lo que le pasó, si está viva, si no está viva. Es que tengo un conflicto entre cabeza y corazón. La cabeza quiere saber porque es más cuadriculada, más fría. Pero mi corazón no quiere.
Óscar González va desaparèixer el 29 de juliol de 2018 a Santa Coloma de Gramenet. Des de llavors, la vida de la seva germana, la Concepción, ha canviat per complet, centrant els seus esforços a saber què va passar amb l'Óscar. Ella explica que, malgrat el temps, no deixa de pensar en el seu germà.
Yo me levanto por la mañana pensando en él, el día es pensando en él y la noche es pensando en él, en si estará bien o dónde está.
Els Mossos han donat importància a minimitzar el temps de reacció a l'hora d'informar per una desaparició, ja que les primeres hores són crucials. Escoltem la cap de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes, Laura Villanueva.
El 90% de les denúncies per desaparició resolen en les 24 a 48 hores.
El 2021, les denúncies per desaparició a Catalunya van créixer més d'un 15% respecte al 2020.
I avui ha entrat en vigor la nova llei antidesnonaments que va aprovar el Parlament per esquivar les retallades que va aplicar el Tribunal Constitucional. La norma obliga el propietari d'un pis ocupat il·legalment a oferir un lloguer social a l'ocupa abans de fer-lo fora. Això sí, aquesta mesura de gràcia es limita a les vivendes ocupades abans del juny de 2021. És una llei que afavoreix l'ocupació il·legal, perjudica els propietaris i els que realment necessiten una vivenda social. Afectats per les ocupacions il·legals i advocats especialistes han donat respostes a la Yolanda Canales.
Segons el professor de Dret de la Universitat Abat Oliba Seu, Daniel Benítez, el redactat de la llei no fomenta l'ocupació, en tant que s'està parlant d'habitatges, ocupats això sí, però amb anterioritat a juny de 2021. Una altra cosa, diu, és que es pugui acabar regularitzant una situació que ha començat de forma il·lícita, i això, diu, sí que pot crear un greuge comparatiu. Quin? Ho explica el professor Daniel Benítez.
¿Qué pasa con aquellas personas que han acudido a servicios sociales, que han acudido a listas solicitando una vivienda protegida, que han esperado y que han obtenido esa vivienda frente a aquellos que no, que decidieron optar por la ocupación directa y a los que ahora regularizamos esa situación o les permitimos o exigimos a los propietarios, personas jurídicas grandes tenedores, que se les facilite un alquiler social?
És de la mateixa opinió Toni Miranda, president de l'Organització Nacional d'Afectats per l'Ocupació, que posava aquest exemple de l'Ajuntament de Rubí.
L'Ajuntament de Rubí, que tiene una lista de espera de personas que son realmente vulnerables, que están en listas, que están esperando disponer de una vivienda, pero no pueden proporcionarlas. ¿Por qué? Porque esas viviendas que estaban destinadas a esas personas están ocupadas.
Miranda també ens ha explicat que en la majoria de situacions que es troben, ell diu un 90%, no hi ha situació de vulnerabilitat, sinó que es tracta sovint de persones que es dediquen a delinquir. I també diu que hi ha directament qui no vol pagar el lloguer perquè veu que no passa res.
Hay una enorme cantidad de ocupación que han sustituido la patada en la puerta por el contrato de alquiler, que son los inquiocupas, que son ocupas que sencillamente no pagan porque no les da la gana, aunque tengan un Mercedes aparcado en el garaje.
A banda d'aquesta qüestió del tractament de l'ocupació, el professor de Dret de la Universitat Abat Oliba posa èmfasi en una altra qüestió, les expropiacions de pisos buits de grans tenidors que portin més de 2 anys buits sense justificació. Se suposa que tota expropiació, encara que sigui temporal, no és gratuïta, s'ha de donar una contraprestació. I s'ha preguntat al professor si la Generalitat està preparada financerament per poder dur-lo a terme.
5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Obrim l'àrea de serveis amb la previsió del temps. Moisès Camunyas, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats, sobretot a la meitat és, amb probables xàfecs dispersos que seran poc probables per l'oest. La cota de neu estarà sobre els 1.200 i els 1.400 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes a la meitat és i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes de 17 graus a Lleida, de 16 a Girona i de 15 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà del sud amb intervals moderats a l'Empordà i a la Terra Alta, mentre que la resta seguirà en general fluix. Si parlem ara de demà dijous, esperem a Catalunya cels ennuvolats sense descartar algunes precipitacions disperses i ocasionals, tot i que la probabilitat de pluja és baixa. A primeres hores, a l'interior, no es descarten núvols baixos i alguns bancs de boira matinals. Per últim, les màximes demà seran de 18 graus a Girona, de 17 a Lleida i de 16 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora destaquem un tram de retencions a la Ronda Litoral de Barcelona, que és un vehicle variat que hi ha hagut, ara ja retirat, ha quedat cua més enrere, especialment entre Montjuïc i Barceloneta, com dèiem, en sentit Besòs. D'altra banda, a l'autovia 2, ja causa que hi sigui un avariat a l'altura de Lleida, i en sentit Barcelona hi ha trànsit intens, el vehicle variat està ocupant un carril. Pel que fa volum de trànsit, destacar el lateral de l'autopista P7, la P30, amb un parell de quilòmetres d'aturades a Cerdanyola i en sentit nord fins a connectar amb la C58. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, com sempre, 3 de la tarda, 5 minuts, Esports Cope. Quins continguts esteu acabant de cuinar?
Doncs mira, el Barça i aquesta eliminatòria d'Europa League que arrencarà demà de 8ens de final davant del Galatasaray al Camp Nou. Llista de convocats, en roda de premsa de Frenkie de Jong, també del tècnic Xavi Hernández Creus. Última hora en blaugrana, Elena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Cauen de la llista per aquest partit Gavi, que està sancionat, Alves, que no està inscrit, torna a Braithwaite i continuen de baixa els lesionats Sergi Roberto, Umtiti i Ansu Fati, que està a la recta final de la seva recuperació. Xavi ha anunciat que hi haurà rotacions a l'11 perquè hi ha jugadors que arriben molt cansats i d'altres que arrosseguen molèsties. Discurs humil del tècnic que ha deixat clar que no són favorits en aquesta competició de l'Europa League.
No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. Yo creo que los favoritos deberían ser los últimos campeones, ¿no? El Sevilla, por ejemplo, es más favorito que nosotros, seguro. Nosotros somos uno de los candidatos. Estamos en un buen momento de forma, pero esto no va de momentos, va de mostrarlo en el campo. Y las sensaciones son muy buenas, hay ilusión en el barcelonismo, pero esto, mañana hay otro examen y el domingo otro y no hemos hecho nada todavía. Simplemente sensaciones muy buenas, dinámica positiva de resultados, de juego, pero esto hay que seguir.
Esports Cope, més de les enrodes de premsa de Frenkie de Jong i de Xavi Hernández. Deixem el Barça, parlem de l'Espanyol amb una pregunta molt directa. Què hi ha al voltant de la intenció d'un grup americà de comprar el club Quique Iglesias?
L'Agrada ha informat fa una estona el nostre company Francesc Villa que l'Espanyol està en procés de venda. Els compradors, Dan DeVos, propietari de l'Orlando Magic, i Ziggy Wills, propietari de l'equip de futbol americà Minnesota Vikings. El club que diu, a pregunta d'Esports Cope, el club confirma que hi ha un cert interès, però l'igual aquest interès al d'altres grups inversors que durant els darrers 6 anys han preguntat per intentar comprar l'Espanyol. De moment, Mr. Chen continua sent el propietari màxim d'un Espanyol que doncs, segueix a primera divisió. Aquesta és condició sine qua non d'aquests dos inversors americans, segons ha pogut saber el diari La Grada. En definitiva, l'Espanyol ha tornat avui a la feina per intentar preparar el partit del dissabte al migdia. A Esports Cope us explicarem el futur de Sergi Darder i d'Òscar Melendo.
A Girona, la notícia de les darreres hores és la lesió de Juanpe. Diagnòstic, lesió al múscul adductor llarg de la cama esquerra. Balanç, 3 setmanes de baixa. El Barça femení, també en futbol, es pot proclamar avui matemàticament campió de Lliga. Ho serà si el Madrid puntua al camp de l'Atlético de Madrid en partit ajornat en el seu moment per la Covid i que es disputa aquesta tarda a camp del conjunt matalasser. De moment, el femení del Barça, la notícia és la renovació fins al 2024 de Marta Torrejón.
Molta felicitat de poder continuar en aquest gran club. Em quedo amb el procés, sobretot, de veure com en tots aquests anys el Barça ha evolucionat en la nostra secció. I molt contenta de poder gaudir aquest gran moment, sobretot amb l'última temporada i de poder formar part d'aquesta gran família.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Arrenca avui la segona oportunitat a l'Eurolliga femenina per l'Uni Girona, Alberto Díez.
Eliminatòria de quarts de final de la màxima competició continental. L'Eurolliga, el millor de 3 partits. Duel espanyol entre Perfumeries i Espar Girona amb el factor pista per les salmantines. El primer enfrontament a 2:00 de 9, 2:15 de 9 del vespre, l'analitza Laura Antoja, entrenadora assistent del conjunt català.
Anem al camp de Salamanca a provar de fer el primer passet, que seria un pas gegant per mi, perquè crec que és el partit més important. Sabem que el Würzburg, a la que arriben els 10 últims minuts, apreta molt, apreta moltíssim. Has d'anar amb un resultat molt a favor perquè acabis emportant-te la victòria. Per tant, hem d'estar concentradíssimes 40 minuts i som-hi.
Perfumeries Avenides per Girona és el tercer partit de la temporada entre ambdós conjunts amb una victòria per cadascuna. L'Espar Girona és dubte la francesa Magalí Mendy. Per cert, avui també al món de la cistella, 14a jornada de l'Eurocup masculina, Morabanc Andorra Joventut de Badalona a les 8 del vespre.
En futbol sala, brillant classificació de la Indústria Santa Coloma per semifinals de la Copa del Rei després de la victòria 6-7 a la pista del Córdoba. Aquest és el jugador colomenc Sebastián Corso.
Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado a principio de temporada, queríamos jugar una nueva en Final Four. La verdad es que siempre hemos creído en nosotros. Sabemos que estamos en una buena dinámica, pero sabemos que se puede terminar en cualquier momento y tenemos que estar preparados para eso. Y apuntamos a meternos entre los 8 mejores de la liga. Y luego nada, seguir con esta dinámica, seguir con este rendimiento tanto colectivo como individual y bueno, y intentar alargar la dinámica lo más posible.
Dos apunts més. Hoquei patins, Matías Pascual renova pel Barça fins al 2025. En ciclisme, aquesta tarda, presentació de l'edició d'enguany de la Volta a Catalunya. Preguntes del dia. Twitter @esportscope, amb blaugrana. Mirem el Paris Saint-Germain Real Madrid. Qui creieu que passa, el Madrid o el Paris Saint-Germain? Passa el Madrid, 40%. Passen els francesos, 60%. En clau blanc i blava, si només poguéssiu renovar a un dels dos, Pedrosa o Darder, a qui renovaríeu? Domina àmpliament Darder, 86% de preferències. Tiempo de juego, avui a 6:45 de la tarda.
I solució, qui passarà, si Madrid o PSG?
Des de les 9 de la nit.
A la vespre. Gil, gràcies, bon programa.
Bona feina, Carlos. Vinga. L'he vist molt interessat per això del capital americà que vol entrar a l'Espanyol.
Sí, senyor, home, l'Espanyol és un gran club i diré americà sempre és un bon al·licient perquè el club continuï creixent i vagi més amunt, eh?
Pulso económico, dic.
Molt bé, et parlo ara del bloc independentista i el mateix govern català que fan mans i mànigues per desmentir qualsevol relació entre els polítics que van promoure el procés i el suport que els hauria donat el govern de Putin o el govern de Rússia. Tots aquests esforços, l'Eurocambra, Europa, investigarà els contactes del pròfug Puigdemont amb Rússia, ja que un informe europeu diu que els contactes eren constants i estrets. I el Parlament català també podria obrir una comissió d'investigació que avui ha demanat el grup de Ciutadans. Aragonès ha contestat la iniciativa de Ciutadans amb un insult. És indecent. Aleix González.
Vox, Ciutadans i el Partit Popular han vinculat a la sessió del Parlament d'avui a l'independentisme amb el president rus Vladimir Putin, l'endemà que l'Eurocambra hagi rebutjat excloure d'un informe la demanda d'investigar els suposats contactes de l'expresident Puigdemont amb Rússia. Qui ha baixat més a la concreció ha estat el president del grup de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha declarat que buscarà els suports necessaris per crear una comissió d'investigació. Escoltem a Carrizosa i Pere Aragonès.
Como el tema es de la máxima importancia e interesa a los catalanes, yo le anuncio que vamos a buscar apoyos para una comisión de investigación parlamentaria sobre los vínculos de ustedes del separatismo con Putin. Y no me cabe duda de que la intentarán bloquear, como han hecho en el Parlamento Europeo, allí sin éxito.
El senyor diputat, és bastant indecent que vostè intenti vincular aquest govern amb el govern de Vladimir Putin. És bastant indecent.
Durant la sessió i a pregunta de Salvador Illa sobre la conferència de presidents, Pere Aragonès ha insistit en que no aniran a una conferència buida i només hi assistiran si es decideixen acords importants.
de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, Antoni Canyete, que és el president de la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya, la PIMEC, ha alertat avui que l'augment del preu de l'energia per culpa d'aquest conflicte bèl·lic posa en risc 320.000 llocs de feina. I és que la salut de la PIMEC catalana, ja tocada per els dos anys de pandèmia, continua empitjorant. Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que PIMEC ha presentat una enquesta on es posa de manifest la situació d'emergència que viu el teixit empresarial català. El president de PIMEC, Antonio Canyete, ha alertat que un 16% de les empreses enquestades afirmen que no poden fer front a aquesta pujada al preu de l'energia. Aquest 16% significa aproximadament uns 320.000 llocs de treball que quedarien en situació de perill si aquestes empreses cessen la seva activitat laboral. Els resultats d'aquesta enquesta revelen que les empreses que més patirien aquesta escalada de preus causada per les tensions geopolítiques a l'est d'Europa són les del sector industrial i les de l'hostaleria i restauració. Així ho explica la situació el president de PIMEC.
Aleshores, només tenint en compte el 16,4% d'empreses que aquesta situació els afectarà fins al punt de comprometre la seva activitat, ens dona que poden estar en risc uns 320.000 llocs de treball.
PIMEC demana prendre mesures radicals per canviar el pool energètic comunitari i reduir la dependència a combustibles. Per fer-ho, ja ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i una petició a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.
I avui de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, vull explicar que Catalunya ha rebut ja unes 1.300 persones refugiades. El govern de la Generalitat ha fet a les últimes hores una crida a canalitzar els esforços en organitzacions professionals sobre el terreny amb aportacions directes. Una de les primeres ONGs que han actuat sobre el terreny per salvar gent és concretament el projecte SOS Ucrània de la ONG Coopera, que treballa dins d'aquesta, podríem dir, legalitat dins d'aquests projectes que es diuen Acció Familiar, que fa també més de 20 anys que porten nens i nenes ucraïnesos a passar l'estiu a les famílies catalanes i també de la resta d'Espanya. Vull dir que és una ONG de reconegut prestigi en aquesta qüestió. El Rafa Moreno és el que està al capdavant d'aquestes expedicions a Ucrania per portar refugiats fins a Catalunya i també fins a la resta d'Espanya. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que es un trabajo, en fin, necesario, importante, doloroso también. Hasta ahora, ¿cuántos ucranianos habéis traído a Cataluña y dónde están acogidos ahora mismo?
Mira, nuestra idea era traer 150 y de hecho habíamos preparado 3 autocares para traerlos, pero un problema en un grupo de 50 que no pudieron llegar a la frontera por el lado ucraniano hizo que solamente trajéramos 2 autocares al final. Entonces son 100 personas entre mamás y niños, principalmente, que están ahora acogidos en 2 casas de colonias, una en la comarca de la Garrocha y otra en la del Penedès, de aquí de Barcelona.
Vale. ¿En proyecto tenéis previsto volver a una de estas fronteras de las que ahora hablaremos para traer más ucranianos a nuestro país, España?
De hecho, ahora mismo estoy esta mañana trabajando ya en la segunda expedición, que nos falta ya bastante poco para concretar. Y creo que si todo va bien, podría salir ya entre el lunes y el miércoles de la semana que viene.
¿Vosotros en qué frontera trabajáis? Porque habitualmente hay 2 puntos, digamos, calientes para la recogida de estos refugiados, Polonia y Hungría. ¿Dónde actuáis vosotros?
Mira, la primera expedición pasó por la frontera húngara, en concreto por Berezovkaya, y tuvimos una mala experiencia porque efectivamente no había colas en el lado de Ucrania, pero luego en el lado húngaro la burocracia de todo el proceso para validar la documentación de aquellos que no tenían pasaporte nos tuvieron 20 horas y con un trato, digamos, poco humano. Entonces, ahora tenemos coordinadores en Polonia que nos van advirtiendo de cómo van fluctuando las fronteras para que con tiempo podamos preparar el paso fronterizo adecuado. Porque yo sí que, como he estado trabajando bastantes años en Ucrania, siempre he pasado por Polonia, por diversos puestos fronterizos. Y entonces allí ya conocemos un poco mejor la situación, más ahora que tenemos personal de soporte.
El tipo de controles tan estrictos que me hablas en Hungría, que son burocracia interna del país o quizás razones por el tema coronavirus aún, que me imagino que en esas zonas pues aún está un poco más presente que aquí.
Sí, yo te diría que es un poco de las 2 cosas, porque a los chicos, además es un poco absurdo, porque claro, los que tenían pasaporte los llevaban con un autobús a un sitio y los que no lo tenían a otro pueblo donde había el centro de validación esta de datos. Mm-hmm. Pero claro, al final se iban a juntar todos en un mismo autocar. A unos les hacían la prueba del test, o sea, el test de este de antígenos, y a otros pues no le hacían nada. Yeah. Entonces, bueno, vimos cosas bastante absurdas en todo este proceso burocrático.
Rafa, explícanos qué perfil tiene la gente que traéis hasta aquí. ¿Cómo son estos refugiados? Me has dicho que eran básicamente mujeres, niños y niñas. ¿No?
Más del 90% son mujeres con niños, porque los hombres se han tenido que quedar entre 18 y 60 años, se han tenido que quedar en el otro lado de la frontera, o sea, para pelear por Ucrania. Y tenemos aquí algunas excepciones, por ejemplo, han venido dos, un matrimonio mayor de 70 y algo de años, que son sordomudos, que también han venido en nuestra expedición. Y luego, como anécdota, una mamá con cuatro niños. Resulta que la ley en Ucrania, cuando tienes tres hijos o más, te exime de ir a la guerra. Pero el padre de esta familia se ha querido quedar para luchar por Ucrania, por patriotismo, ¿no?
La mayor parte de los niños y niñas vienen con su madre, ¿o tenéis también niños huérfanos, niños que han venido sin padre?
Se está organizando cómo sacar a estos niños huérfanos, pero tiene que venir con una documentación muy estricta, porque es que un niño ahora mismo es muy vulnerable y puede ser objeto de abusos, ¿no? Entonces, ahora mismo es imposible que salga un niño de Ucrania sin un adulto con un certificado correcto, ¿no? Y las mamás que están saliendo tienen que presentar el certificado original de nacimiento de ese niño.
La imagen, Rafa, que hemos visto estos días, la fotografía de ese niño pequeño, 11 años, atravesando la frontera de Polonia, es un caso puntual quizá, ¿no? Que iba solito el pobre.
Son casos puntuales, gracias a Dios, que son pocos, y hay que tratar de evitarlos, porque este niño puede ser presa fácil de gente que pueda hacer cosas malas.
Bueno, una vez estas mujeres y estos niños llegados aquí a España, llegados a Cataluña, ¿qué pasos se han de seguir para que puedan normalizar su situación? Porque esta segunda parte, una vez sacados ya del país en conflicto, es muy importante también, ¿no? Una vez aquí, ¿qué pasa con esta gente?
Bueno, digamos que el proceso que estamos viendo ahora como más adecuado es que tengan una recepción lo más humana posible y en un ambiente lo más familiar posible también. Nosotros les hemos preparado dos casas de colonias con un equipo de colaboradores fantástico que se ha volcado con ellos y mucha gente que, bueno, es de agradecer, ¿no? Y entonces ahí tienen que pasar un proceso de adaptación, de asimilación de todo, porque es una situación muy dura. Llegan cansados y después de haber pasado por unas experiencias muy duras, incluso en algunos casos de haber pasado dos noches durmiendo en centro de refugiados muy pocas horas, pasando frío, etcétera. Sí, sí. Y después, una vez que ya los tenemos un poco más descansados y mejor, el siguiente proceso es rápidamente empezar con todo el proceso de regularización de su situación. En principio es a través de emergencia de la Cruz Roja para que empiecen a registrarlos. Y a partir de ahí empezar ya a conseguir todo el resto de documentación lo más rápidamente posible. Ahí vendrá la tarjeta sanitaria, permiso de residencia, incluso permiso de trabajo.
Y también escolarizar a estos niños y niñas, que será también un punto importante, ¿no? ¿No?
Por supuesto, por supuesto. Todo esto está previsto. Lo que pasa es que como ha sido todo tan repentino...
Todo es muy lento, ¿no?
No, muy lento no creo que sea, pero que tampoco va a ser una cosa de hoy a mañana.
Claro.
De todas maneras, lo que estamos nosotros pensando también es que esa escolarización se tiene que hacer también humanizando todo. Yo diría que como telón de fondo tenemos que intentar encontrar un equilibrio entre lo que sea la eficacia y la humanidad. Porque, claro, meter a un niño que te viene de esta situación sin hablar el español, por ejemplo, en una escuela así de repente, sin haberlo preparado muy bien, puede ser quizá un poco...
Traumático, ¿no?
Traumático para el niño. Mucho esfuerzo que se haga para hacerlo bien, que se está haciendo muy bien, pero... Sencillamente es que no estamos preparados ahora mismo para una cosa así.
Ha sido todo tan de repente. A ver, Rafa, hay muchísima gente que tiene ganas de ayudar a los ucranianos, ¿no? A que estén acogidos y como digo en catalán, durar un cop de mà amb aquesta gent. Pero hay que ir con mucho tiento a dónde hacemos un bizum y dónde entregamos material, ¿verdad? Porque siempre hay gente desaprensiva en estas situaciones.
Hombre, yo me encuentro con gente que va por ahí diciendo, pobres niños ucranianos, dame dinero que yo arreglo la situación y tal. Y hombre, eso es muy poco serio y muy poco profesional. Yo diría que se nos tiene que mirar con lupa a todos, porque ahora mismo esto puede ser también campo abonado para algún que otro sinvergüenza que se quiera aprovechar de la situación. Poner la lupa en todas las organizaciones que están trabajando, asegurarse de que somos de total confianza. Yo diría que aquellas que ya tenemos experiencia, prestigio y tal, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo recomendaría este tipo de organizaciones. En concreto, nosotros somos dos organizaciones, Coopera, con sede en Logroño, y Acción Familiar, con sede en Barcelona. Hemos unido nuestros esfuerzos de una manera estupenda, porque hay un gran equipo, tanto en Coopera como en Acción Familiar, de muchos años de experiencia con todo este tipo de proyectos, y la verdad es que nos están saliendo cosas fantásticas, ¿eh?
Muy bien. Sí, Rafa, sí. No, te quería pedir que dieras a nuestros oyentes pues alguna dirección de correo electrónico, algún teléfono donde puedan dirigirse a vosotros por si quieren colaborar en esta en este trabajo que hacéis con la gente de Ucrania.
Sí, mira, mi teléfono personal, prefiero no darlo porque es que estoy colapsado.
Pues la dirección de correo de la alguna de las ONGs, entonces.
Hemos creado una oficina en la cual recogemos toda la información y ordenamos todos los datos para luego intentar trabajar con todo de la manera más eficaz posible. Entonces, yo puedo dar este correo.
Perfecto.
Que es, lo hemos centrado en este caso en Coopera, y es Sara, que es el nombre de la persona que está al cargo de esta oficina, es Sara acabado en H, el nombre en inglés, Sara acabado en H, @ coopera ONG, todo seguido, .org. Repito otra vez, Sara acabado en H, @ coopera ONG, .org. Entonces, escribiendo allí un correo y expresando la disponibilidad que cada uno pueda tener para ayudar, pues oye, yo puedo, tengo una casa que no sé qué, o una familia, y indicando sobre todo el número de teléfono, entonces desde esta oficina, Coopera y Acción Familiar se pondrán en contacto, y indicando sobre todo el número de teléfono, entonces desde esta oficina, Coopera y Acción Familiar se pondrán en contacto con esta persona que quiere ayudar para hacerlo de una forma coordinada y eficaz.
Eficaz y legal. Rafa Moreno, muchísimas gracias, director del proyecto SOS Ucrania, por atendernos hoy aquí en Cadena COPE Cataluña y Andorra. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y muchísima suerte.
Muchísimas gracias. Adiós.
Molt bé, fem ara una pausa breu, minut i mig, bones recomanacions, tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @ Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos han desarticulat a Barcelona un grup acusat d'estafar uns 11.400 euros a bancs forçant-ne caixers. Els lladres provocaven un error al sistema que aprofitaven per buidar el calaix expenedor de tots els diners. Ricard Rovirosa, quin era el modus operandi d'aquests pispes?
Els investigadors van tenir coneixement dels fets quan la pròpia entitat va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra. En ella s'informava que unes persones, utilitzant dues targetes de crèdit, feien extraccions a diversos caixers automàtics de Barcelona, sense que aquestes operacions quedessin anotades al compte corrent de les targetes, de manera que provocaven un perjudici econòmic a l'entitat bancària. El cap d'investigació de l'Eixample, Josep Maria Pujol, ens explica la manera d'actuar que tenia el grup criminal per tal de treure els bitllets del caixer.
Marquen com si fos una extracció normal i al mateix moment anul·len l'operació. Al moment d'anul·lar l'operació, els bitllets estan a prop de la, diguem, de la finestreta per on surten. Aleshores, a l'anul·lar l'operació, els bitllets queden allà i amb un petit... fent una mica de palanca, obren la finestreta i s'emporten els diners.
També ens comenta que aquest tipus d'estafa s'anomena teller hawking i que els autors acostumen a utilitzar terceres persones que disposen de targetes de curs legal per no aixecar cap tipus de sospita de l'entitat bancària.
El que passa habitualment amb les estafes és que els delinqüents sempre van una miqueta per davant, no? És a dir, sempre intenten trobar sistemes nous per realitzar el seu fet delictiu.
Els arrestats, tots amb antecedents, van passar aquest cap de setmana a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.
I, Ricard, els Mossos han detingut a Barcelona també dos homes de 20 i 23 anys per presumpta relació amb una agressió sexual a una dona al districte de Ciutat Vella.
Els fets van passar dissabte a la matinada quan la noia sortia d'un local d'oci nocturn. La detenció es va fer una estona després, quan dos agents de la policia catalana van veure que dos homes fugien ràpidament i miraven que ningú no els estigués seguint. Quan els agents els van aturar i escorcollar, van veure que un d'ells duia un telèfon mòbil, que no era el seu, i una targeta de crèdit a nom d'una noia. A més, no gaire lluny del lloc on acabaven d'aturar els sospitosos, una altra patrulla estava atenent una dona en un parc que acabava de patir una agressió sexual per part, precisament, de dos homes. La noia va relatar que també li havien robat el mòbil i una targeta de crèdit. En comunicar els fets a través de l'emissora van poder relacionar les dues situacions. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, un cop en dependències policials van confirmar que el mòbil era el de la noia agredida i que els dos havien participat directament en l'agressió sexual. Per això van quedar investigats per un robatori violent i un de delicte d'agressió sexual. Els detinguts van ingressar en presó preventiva després de declarar davant el jutge. La noia va ser traslladada a un centre mèdic on va ser atesa de les lesions i els Mossos d'Esquadra del grup d'atenció a la víctima es van posar en contacte amb ella per assessorar-la i acompanyar-la en tot el procés.
I dos apunts més, en aquest cas a la crònica judicial, però vinculada també al món de la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat obrir un judici oral a l'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, per presumpta desobediència greu. La causa judicial afecta Torrent i tres exmembres independentistes de la Mesa de la Cambra Catalana que presumptament van desobeir el Tribunal Constitucional quan van tramitar propostes de resolució relacionades amb el procés independentista. Una reivindicava l'autodeterminació i l'altra reiterava la repugnació al rei Felip VI. El TSJ també ha decretat obrir judici oral als exmembres de la Mesa de la Cambra Catalana Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado. I també el TSJ ha arxivat la querella contra l'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, per no vacunar de la Covid abans els policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. No obstant, deixa la porta oberta al fet que un jutjat ordinari de Barcelona segueix investigant el cas contra l'exdirector del CatSalut, Adrià Comella, o altres alts càrrecs no aforats. La Fiscalia i sindicats policials els acusaven dels delictes de prevaricació contra els drets dels treballadors i contra els drets fonamentals per no autoritzar la seva vacunació, mentre ja ho feien els Mossos d'Esquadra i els policies locals entre febrer i abril de l'any 2021. I ara fes atenció a aquesta història. Un total de 71 persones d'entre 70 i 95 anys i 14 professionals sociosanitaris s'han graduat a la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de treballar per millorar el benestar de les persones majors en un entorn social actiu. L'Adrià León ens explica aquest projecte amb la veu d'un dels 71 graduats, el Jordi.
Aquests graduats s'han convertit en la primera promoció del Diploma en Humanitats de la Senior University, un projecte pioner creat amb l'objectiu de millorar capacitats cognitives i d'aprenentatge personal. El programa té una duració de 6 mesos i es treballa en camps com la literatura, l'art, la música, la història, la geografia i fins i tot la tecnologia. Els participants tenen entre 65 i 95 anys i han pogut conèixer professors de diverses universitats espanyoles, entre elles la Universitat Internacional de Catalunya, la de Barcelona, la d'Alacant o la d'Oviedo. Ens ho ha explicat el Jordi, que amb 68 anys ha estat un dels graduats.
He après moltes coses que no sabia, altres que no recordava i que, o sigui, en conjunt l'experiència ha sigut fabulosa. Els mestres, tots ells, han tingut un nivell altíssim i el tracte que han tingut amb nosaltres, impressionant. O sigui, no hi ha res a dir.
De Catalunya, d'Andalusia, de Madrid, de Galícia, els participants s'han animat des de qualsevol lloc d'Espanya, tot i que la falta de presencialitat, degut a la pandèmia, no els ha permès conèixer en persona. El seguiment del curs ha estat molt assequible i les classes les han pogut veure amb ordinador o tauleta, com és el cas del Jordi, que està molt content d'haver-se pogut graduar a la Universitat de Barcelona.
Bueno, jo no havia anat mai a la universitat, no havia entrat mai i ens van tractar perfectament, o sigui, una cosa molt emotiva i que al tindre també a la meva família al meu costat, doncs va ser una cosa molt maca.
El programa, que ha tingut una gran rebuda per part de tots els participants, tornarà a començar durant aquest mes de març per acollir la segona promoció de la Senior University.
Un apunt cultural, Còmic Barcelona torna a la presencialitat per celebrar la 40a edició del 6 al 8 de maig als pavellons de la Fira de Montjuïc. L'any passat es van complir els 40 anys del Saló del Còmic, però degut a la pandèmia i l'efemèrides commemorarà aquest 2022 amb una versió prepandèmica per la qual passaran convidats com John Allison, Nora Crook o Peter Badge, que ja han anunciat dues de les seves exposicions principals. Una dedicada precisament a repassar 40 anys del Saló i l'altra a la memòria de l'il·lustrador Miquel Gallardo, desaparegut recentment. Aquest dimecres s'ha presentat també el cartell de l'edició una proposta d'aire clàssic de Carla Berrocal amb protagonisme per les dones lectores de tot el que envolta el món del còmic. A la ciutat de Barcelona, i canviem de temàtica, s'ha posat en marxa aquesta nit la zona de l'Estació del Nord, el nou servei de neteja amb una flota renovada, més treballadors i també un canvi de tots els contenidors. Les pròximes setmanes els canvis arribaran a diferents districtes de la capital catalana, com són, per exemple, Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí. Més detalls d'aquest nou sistema de recollida d'escombraries amb el Raül Moreno.
Un augment de la plantilla amb 400 nous operaris i la substitució dels més de 25.000 contenidors de la ciutat són alguns dels punts més destacats del nou contracte dels serveis de neteja. Un altre aspecte anunciat pel regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Consistori, Eloi Badia, ha estat l'electrificació de la nova flota, passant d'un 20 a un 66% de vehicles elèctrics. El regidor posava en valor aquesta nova mesura.
I això ja ens han dit les companyies, que aquest contracte obre camí, no? Hi ha moltes empreses doncs, que ja estan començant a fabricar-ne i saben doncs, que després de Barcelona i de les grans ciutats doncs, això es diversificarà tot arreu. No? Per tant, estem molt contents també d'haver fet aquesta empenta. No? Penseu que és un contracte que té més de 2.000 milions d'euros en inversió i, per tant, doncs, tot això s'ha de notar també en el futur doncs, de tots els camions de Catalunya.
La neteja es farà amb més aigua, tot i que no repercutirà en la utilització de més recursos, ja que serà reutilitzada. Pel que fa als contenidors de la ciutat, passaran a ser més baixos per millorar la visibilitat dels vianants.
Encara ens queda temps per dos apunts. 7 de cada 10 infermeres han patit una agressió física o verbal per part de pacients o familiars durant la pandèmia de la Covid-19 i 8 de cada 10 considera que en els darrers dos anys han pitjorat l'ambient laboral i la relació amb els usuaris. Així ho recull l'enquesta del sindicat d'infermeria SATSE per apropar-se a la realitat de la violència física com empentes o cops i verbal com amenaces, insults o vexacions que pateixen els professionals dels centres sanitaris. Davant dels resultats avançats aquest dimecres, SATSE afirma que les agressions afecten una gran majoria de les infermeres i que, tot i el reconeixement social de la professió, a l'inici de la pandèmia són un greu problema que cal abordar i resoldre amb moltíssima urgència. I Greenpeace proposa prohibir els vols curts a la Unió Europea quan hi hagi alternatives ferroviàries per tal de reduir la dependència del petroli rus. Amb aquesta acció, els països europeus estalviaran uns 2.000 milions d'euros i deixarien de finançar la guerra de Putin, segons els càlculs d'aquest grup ecologista. Nosaltres hem arribat així al punt final de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua, però, la informació, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Molt bona tarda.